Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
De reclamar responsabilitats a l'empresa encarregada d'instal·lar la zona de jocs del Parc Central del Vallès després de detectar-hi restes d'amiant. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, posa sobre la taula aquesta decisió després que divendres s'hagués de clausurar aquesta zona de jocs per retirar-ne l'amiant.
Evidentment, l'empresa que va fer les obres del Parc Central hauria hagut de detectar que hi havia aquests fragments. I llavors el que hem fet ha estat iniciar una revisió de com va anar això i què ha passat. I si hi ha alguna responsabilitat, evidentment la traslladarem a qui calgui.
La zona de jocs de 1.500 metres quadrats i amb un cost de 130.000 euros es va inaugurar el mes de juny passat.
6 de cada 10 cursos del Consorci de Normalització Lingüística són de nivell inicial.
L'oferta està adaptada al tipus de l'alumne que arriba al CNL, ja que 7 de cada 10 són d'origen estranger. Ara mateix el centre amb seu al Casal Pere IV compta amb mig miler d'estudiants.
En esports, nova derrota del Centre d'Esports Sabadell, aquest cop però marcada per les decisions arbitrals.
En el partit contra el Badalona, els arlequinats van reclamar 3 decisions arbitrals que van perjudicar el Sabadell. Amb aquesta nova derrota, l'equip sabadellenc tanca la classificació amb 33 punts, però es troba a un de sortir de la zona de descens.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar després de les pluges d'aquest cap de setmana. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tenim moltes estones de sol, a hores d'ara en conjunt a punts de Catalunya, però comencen a créixer nuvolades a zones de muntanya, que són més desenvolupades a zones del Ter Sud, on fins i tot de manera intermitent precipita en format de ruixat. Al llarg de les pròximes hores, sobretot a partir del vespre, els ruixats, els xàfecs, guanyaran en extensió i fins i tot podran anar acompanyats de tempesta i amb algun grau de calamar. S'afectaran a zones de muntanya i punts del terç oest, però amb el pas de les hores, sobretot durant la matinada, també s'estendran a zones de la Catalunya central, litoral prelitoral central i fins i tot ja a primera hora al matí a zones de la Costa Brava. Pel que fa a la temperatura, valors molt suaus, hores d'ara, al centre del dia, amb 20 graus de temperatura a punts del litoral sud, i de cara a demà començant amb el dia amb estones de sol, però ràpidament creixeran nuvolades a zones de muntanya que deixaran el cel en general força ennuvolat, sobretot a la meitat nord de Catalunya, on s'esperen xàfecs localment acompanyats de tempesta i novament també amb alguna calamarsada. Pel que fa a la temperatura, quedarà lleugerament més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació bastant tranquil·la, només trobem problemes en un parell de punts, retencions a la C58 a Terrassa, 3 quilòmetres concretament per anar cap a Manresa, i 3 quilòmetres més a Sant Quirze i 4 a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 a Cerdanyola també hi ha problemes, 3 quilòmetres de retencions per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud. I si mirem a Barcelona, només trobem un punt complicat, trànsit molt dens entre el túnel de la Rovira i la Meridiana, la Ronda de Dalt, en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'encetar el Notícies Vespre i avui ho fem al sud de la ciutat, al límit amb l'aeroport i amb un altre municipi, Barberà del Vallès. L'estiu passat, el 29 de juny, us explicàvem que s'inaugurava l'àrea de jocs del Parc Central del Vallès amb una festa. Són 1.500 metres quadrats, als quals el govern local ha destinat més de 130.000 euros. Hi ha jocs més inclusius i dinàmics i elements per a infants amb mobilitat reduïda. Només 9 mesos després, volíem dir, divendres, sabíem que l'Ajuntament havia clausurat la zona per netejar-ne res de fibrociment. Avui, Sant Roc ha assegurat que estudiarà si pot o no demanar-ne comptes a la constructora.
L'àrea s'ha tancat preventivament i l'Ajuntament insisteix que la població no ha estat en risc en cap cas. El fibrociment, l'uralita, per entendre'ns, s'hi va detectar arran de l'avís dels veïns. El regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament de Sabadell, Xavier Guerrero, prioritza ara la neteja i la reobertura de l'espai, però també es mostra decidit a esclarir si pertoca o no demanar-ne responsabilitats a la constructora que va adequar la zona. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
Evidentment, l'empresa que va fer les obres del Parc Central hauria hagut de detectar que hi havia aquests fragments. I llavors el que hem fet ha estat iniciar una revisió de com va anar això i què ha passat. I si hi ha alguna responsabilitat, evidentment la traslladarem a qui calgui.
En un primer moment, una veïna es va queixar de la presència de fragments de fibrociment que procedeixen segurament de la teulada de l'antiga bòbila. Com que es tracta, però, de miques molt menudes, no pas de peces grans, que és el que és habitual, els tècnics municipals no van veure-hi res sospitós en un primer moment. En una segona visita, però, arran de la insistència de la veïna, ja hi van localitzar les restes de fibrociment i es va decidir divendres tancar el recinte. Xavier Guerrero.
Va ser després que vam veure que es tractava de trossets petits i llavors ha estat quan de seguida hem tancat la zona, perquè és una zona on hi juguen nens, i bé, encara que no hi juguin nens, en un parc, si hi ha fibrociment, s'ha d'aïllar per retirar aquest material. Llavors el que farem és contractar de seguida una empresa especialitzada, no pot ser qualsevol empresa, ha de ser gent que porta aquells materials per protegir-se contra el fibrociment, i fer una batuda i fer una retirada a certa profunditat de material i també avaluar com està el terreny. Ells ens faran un informe tècnic i ens diran les mesures que s'ha de prendre, perquè amb això s'han trobat molts cops.
L'actuació de retirada d'amiant serà ràpida, però no pas immediata. Començarà després de la Setmana Santa, a finals d'abril o principis de maig. I en cas que l'informe recomanés una intervenció més a fons, la contractació d'una eventual segona fase es faria després. En tot cas, no hi ha data concreta per a la reobertura de l'espai.
En urbanisme encara, la plaça Lisboa es transformarà en un espai verd d'aquí a menys d'un any. L'Ajuntament ha licitat les obres de forma de l'espai, que actualment és un descampat. En total es destinaran poc més d'1 milió d'euros a unes reformes que cosiran dos barris de la ciutat, Canllong i Castellarnau. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell tindrà un nou pulmó verd, la plaça Lisboa. Actualment aquesta zona de la ciutat es troba en un estat de deixadesa total. És un descampat i, a més, la Ronda d'Europa hi passa pel mig, partint aquesta plaça en dos. Juli Fernández, tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, explica que amb aquestes obres de reconstrucció es transformarà aquesta zona de pas en un espai verd.
Ara mateix allà ja hi ha zones de pas que fan els, no, que els veïns han anat fent, que es diuen, no, camins de desig. El que fem és consolidar aquests camins de desig, el que fem és que hi hagi vegetació, que hi apareguin aquests espais d'estada i de joc, i que, per tant, una mica puguem tenir d'aquí uns anys, perquè amb la plantació dels arbres doncs han d'anar creixent, doncs una mica de bosc urbà on hi ha ombra, on hi ha aigua i on hi ha verd.
La setmana passada l'Ajuntament va licitar les obres i Fernández apunta que a finals d'estiu i inicis de tardor podrien estar acabades.
Hi ha dos lots, el primer, que és el de l'obra civil, té un calendari previst de 7 mesos des de l'inici de la intervenció, i el segon, que és la part de naturalització i manteniment de tot plegat, té una durada de 16 mesos. Per tant, jo calculo que cap a l'estiu de l'any vinent, tardor, doncs ja estarà acabada.
Fernández insisteix que la construcció d'aquest espai verd segueix les polítiques iniciades pel govern local fa 4 anys. El tinent d'alcalde també assegura que amb aquestes obres es finalitzarà tota la reconstrucció del barri de Canllong.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Un 65% dels cursos que s'ofereixen des del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell són de nivells bàsics o inicials, és a dir, aquells que estan encarats a persones nouvingudes que volen aprendre llengua catalana. Actualment hi ha 540 alumnes estudiant a l'equipament educatiu, dels quals 7 de cada 10 són d'origen estranger.
Per aquests col·lectius, el CNL ofereix dos tipus de cursos, els inicials i el nivell bàsic. La diferència principal entre tots dos nivells és que l'inicial està pensat per aquelles persones que no parlen una llengua romànica, una realitat que ha obligat els educadors del centre a formar-se.
Si una persona ve del Marroc i només coneix l'àrab, vol dir que no coneix el nostre alfabet, i aquí hi ha un altre element a tenir en compte, i per tant nosaltres què hem hagut de fer? Nosaltres, els docents, ens hem hagut de formar també amb aquest tipus de llengües, una mica, molt bàsic, i a vegades doncs, que és molt determinant doncs, saber si una persona coneix una llengua romànica o no per col·locar-lo correctament en un curs, perquè no comenci un curs i s'avorreix o no entengui res i abandoni. Per tant, l'objectiu nostre és col·locar-lo correctament en un curs.
A banda dels cursos d'ensenyament de la llengua catalana, el Centre de Normalització Lingüística també fa formacions curtes d'aspectes concrets. Per exemple, després de Setmana Santa es posarà en marxa un curs de literatura catalana que en aquesta ocasió se centrarà en Joan Brossa, Teresa Pàmies o la Colla de Sabadell, coincidint en l'any d'activitats dedicat a aquestes personalitats. A banda, l'equipament ubicat al casal Pere IV també està fent una actualització de les noves normes ortogràfiques que s'han impulsat des de l'Institut d'Estudis Catalans.
Què han fet els veïns de la Creu Alta des que van fundar l'associació l'any 1976, el tallaret Jordi Turguet ho explica en l'onzena publicació de la Biblioteca d'Estudis Creualtencs, on repassa els primers 40 anys de l'entitat veïnal. Un llibre que ha fet a partir dels diaris de la Creu Alta que s'editen per la Festa Major, entre altres butlletins i fulletons que editen les mateixes entitats del barri.
D'aquesta manera ha aconseguit traçar la història de l'entitat veïnal des de 1976 fins al 2016. Una trajectòria molt marcada per les reivindicacions que han permès tenir un centre cívic, una biblioteca o d'aquí unes setmanes la nova plaça del Vapor Cosidor. Però tot va començar al Parc Catalunya, com ha explicat al programa Al Matí l'autor de l'antologia, Jordi Turguet.
Es va muntar una associació de veïns quan hi havia tota la gran batalla del Parc Catalunya. El teníem al costat, vam ser els primers que vam reaccionar, vam dir, sí, home, més falta que tot això ho omplin de ciment, també. De seguida s'hi va afegir tothom, però néixer, va néixer amb aquesta primera reivindicació. I això ja va durar 3-4 primers anys, no es parlava gairebé de res més.
El llibre també fa referència a altres moments importants del barri, com les manifestacions en contra del cànon que l'Ajuntament volia fer pagar pel canvi d'il·luminació dels carrers. Però els veïns encara tenen temes pendents, com ara l'Institut del barri o el futur de la caserna. Reivindicacions que poden passar als joves que formen part de Llamps i Trons i que poden ser el relleu de l'entitat.
Nosaltres tenim la sort de tenir gent jove una miqueta perquè aquest esperit de poble, no de barri, no ha aparegut ara al segle XXI. Ja s'han anat traslladant generacions a generacions i les noves que venen a darrere també són tallers, també són creualtencs i també se senten la Creu Alta com el seu nucli diferenciat. I aleshores, doncs, col·laboren, bueno, el relleu generacional ja ho porta. Ells cada vegada més, nosaltres cada vegada menys, això és el que toca.
De cara als pròxims mesos, la Biblioteca d'Estudis Creualtencs tornarà a editar el llibre sobre el Vapor Cosidor, una efemèride que faran coincidir amb la inauguració de la plaça que es porta reclamant des dels anys 80.
Els Cavalluts han començat la temporada amb força. Els castellers de la ciutat s'han marcat com a objectiu tornar a portar els castells de nou a plaça, un repte que l'any passat només van poder complir a mitges, ja que en nombroses ocasions no els van arribar a descarregar. Els Camises Verdes van donar el tret de sortir de la temporada amb una actuació aquest diumenge davant del Gremi de Fabricants.
Una jornada on van aconseguir descarregar un 3 de 8, un castell molt preuat pels Cavalluts. Bea Jiménez, cap de colla dels castellers, explica que ja fa uns quants mesos que els Camises Verdes han començat els assajos, amb la intenció de consolidar castells de 7 i de 5.
Jo crec que estem fent molts bons assajos, i divendres en tenim un assaig molt, molt maco, estem treballant amb molta tranquil·litat, sense presses, però amb molt de carinyo a la torre, també, que jo crec que, bueno, que no trigarem a portar la plaça, no? Li estem donant temps i feina i polint cosetes. Estem treballant el 7, l'estructura de 7, estem treballant el 5. Bueno, hem de no afluixar, no anar-hi, treballar els castells i encertar el moment de portar-los a plaça, que també és una qüestió molt clau, no? Nosaltres ja sabeu que no som de renunciar a res, i menys al març que comencem la temporada.
Pel que fa als castells de nou, la Gran Creu dels Cavalluts, la temporada passada, Jiménez ha assegurat que els tornaran a portar plaça. Tot i això, la cap de colla ha volgut reivindicar el gran paper dels Camises Verdes la temporada passada, una temporada on van participar al Gran Concurs de Castells de Tarragona com a moment àlgid del curs.
Més notícies de la jornada. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, alcaldable d'Esquerra Republicana a la ciutat, Juli Fernández, declararà el judici del procés el dimarts 30 d'abril.
Fernández compareixerà com a testimoni a primera hora del matí i el mateix dia ho farà el president de la formació, Santi Valls, segons ha publicat avui el Departament d'Interior. Tot i això, cap dels dos ha rebut encara la notificació personalment.
L'Entesa reclama l'obertura de la plaça de l'antica Euterpe.
Els cívico-polítics assenyalen que la plaça ja està urbanitzada, però que no s'ha obert al públic. D'altra banda, la promotora Corp no hauria construït l'equipament cultural compromès en aquest projecte. Isidre Soler, portaveu de l'Entesa, recorda que aquesta és una obligació de Corp.
El que no val, el que no valdria, és que d'aquesta modificació del planejament se'n benefici la part, diguéssim, lucrativa, la part del negoci, i en canvi el que és la part pública, doncs no es faci. I més tenint en compte que Sabadell, i especialment el centre de Sabadell, està mancada d'espais culturals on poder fer aquest tipus d'activitats.
Per tot plegat, des de l'Entesa insten el govern municipal a reclamar a Corp el compliment de les seves obligacions amb la ciutat.
La Festa Gran arrenca avui oferint activitats de tota mena fins diumenge.
El tret de sortida l'ha donat aquesta tarda la projecció de la pel·lícula La vida empieza hoy, al cinema Imperial. Durant aquesta setmana, però, també hi haurà conferències, activitats literàries dins del centenari de la Colla de Sabadell o el musical On Broadway, a més de la clàssica cantada de corals o la ballada de sardanes amb la cobla La Nova del Vallès. La Festa Gran acabarà diumenge a les 5 de la tarda amb ball a càrrec de l'orquestra Zamba Show a la plaça del Doctor Robert.
I més de 7.000 persones han gaudit aquest diumenge de la 22a edició de la Festa BBVA de la Primavera.
La Masia de Can Deu ha acollit una desena d'activitats com concerts, tallers, cercaviles o visites a la granja o al Museu de la Vida al Camp. Per al gestor de l'Espai Natura, Hilari Teixidor, aquest increment dels visitants està lligat a la poca oferta cultural per aquest diumenge a Sabadell.
Jo crec que una mica el temps, el fet de que ha estat insegur ahir i abans d'ahir, això ha fet que també la gent no hagi fet plans per anar molt lluny, potser, o que hagi hagut més de proximitat. També influeix que a vegades la mateixa jornada celebren diversos aconteixements a diversos llocs, això fa que també la gent es reparteixi. No sé exactament avui si hi haurà coincidit amb menys altres aconteixements que en altres anys, i això ha fet que la gent no es vingui molt animada.
Entre les novetats de l'edició d'enguany, l'instal·lació de dues food trucks que es mantindran de forma permanent a l'espai.
Punt final a la quarta edició del Vet Aquí, el Festival de Contes de Sabadell, un certamen que enguany ha estat marcat per l'ambició d'ampliar el ventall d'activitats proposades i també per estendre's a tots els racons de la ciutat. Escoles, biblioteques, residències de gent gran, comerciants, tothom s'ha volgut sumar a un festival que ha inundat la ciutat de contes.
Des de la inauguració del Vet Aquí, molts espais s'han impregnat de narracions orals pels infants amb les més d'una vintena d'activitats programades. Dissabte va tancar el festival amb la Marató de Contes. Matí i tarda, rondallaires de tot tipus van explicar les seves històries a l'Espai Cultura i a la Llar del Llibre. La professora sabadellenca Laura Coll és una de les participants.
Penso que tothom podem explicar un bon conte, però tenir aquesta il·lusió i poder transmetre, mirar els ulls dels infants, tenir aquesta emoció, suposo tot transmetre aquestes emocions. Però tothom penso que té aquest petit infant dintre, no? Creure en aquestes històries, mirar els ulls dels, això que deia, els infants, veure-li les carones, no? I poder ser capaç de transmetre aquesta il·lusió, aquests valors.
Durant aquesta setmana, l'organització tancarà la recollida de llibres infantils i juvenils per Rebost Solidari, una activitat que enguany ha comptat per primera vegada amb dues escoles bressol. Com a reptes per a les pròximes edicions, les organitzadores han apuntat a millorar la programació enfocada a joves i adolescents.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Cinema, música!
Si vols estar ben informat,
escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants de l'Escola Robrera. Nosaltres escoltem Ràdio
Sabadell. This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El Tribunal Suprem permetrà als polítics independentistes empresonats recollir l'acta de diputat o senador i votar als plens.
Ho han confirmat a TV3 fonts de l'alt tribunal. El Suprem resoldrà demà si els deixa en llibertat. La setmana passada les seves defenses van presentar escrits demanant el seu alliberament no només per poder fer campanya, sinó també per garantir el dret a la defensa i acabar el judici des de fora de la presó. El reglament del Congrés i del Senat estableix que l'acta s'ha de recollir presencialment.
Junts per Catalunya, insisteix que Oriol Junqueras pot, si vol, liderar la llista de les europees amb Puigdemont com a número 2.
La número 2 de la llista juntaire al Congrés, Laura Borràs, celebra que Toni Comín i Clara Ponsatí s'hagin sumat a la candidatura de l'Eurocambra. Borràs també ha deixat clar que els postconvergents no posaran mai cap condició a l'exconseller de Salut, que és també diputat al Parlament per Esquerra i de l'òrbita dels republicans.
Investigadors catalans validen un fàrmac per lluitar contra el càncer més freqüent de l'aparell reproductor femení, el d'endometri.
Científics del Vall d'Hebron, Institut de Recerca i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida han validat aquest medicament de la farmacèutica catalana Ability Pharma. La recerca indica que el tractament és efectiu com a teràpia en els tipus més agressius del càncer d'endometri i impedeix que les lesions premalignes i pretumorals progressin cap al càncer.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Sabadell ha tocat fons a la classificació. La derrota d'ahir al camp del Badalona per 2-0 en l'estrena d'Antonio Hidalgo a la banqueta col·loca el conjunt arlequinat a la cua de la taula amb 33 punts.
Els mateixos que Castellón i Conquense, però encara a només un punt de la salvació. Hidalgo no va poder fer bona la dita d'entrenador nou, victòria assegurada, en part per diversos errors arbitrals que van perjudicar el Sabadell. El més greu, unes clares mans de Robuster a l'interior de l'àrea quan el resultat era d'1-0. El nou entrenador arlequinat demana el mateix tractat per tots els equips.
Merecemos el mismo respeto que los demás. Yo no pido ni más ni menos.
El mismo,
al final. Salimos dos equipos a competir. Lo que no se puede es situaciones tan evidentes, o sea, que el árbitro es que es ni una. No nos ha dado ni una pequeña falta. Pero al final eso hay que dejarlo, no hay que excusarse en eso. No hemos conseguido la victoria, que es lo que queríamos, y al final a trabajar a partir de mañana.
El vestidor es mostrava indignat amb l'arbitratge d'un partit en què Hidalgo va apostar per un canvi de sistema amb tres centrals i dos carrilers, però va veure com Santi Magallan aprofitava un error de Migue per avançar els escapulats. Amb el centre d'esports volcat a l'àrea rival, el Badalona posava la contra al 2-0 amb el temps ja complert. Hidalgo es va estrenar amb derrota, però el Sabadell va mostrar millors sensacions. Així ho creu també Manuel Gato.
Digamos que es el resultado final lo que no ha sido bueno, pero creo que hemos estado cómodos. La segunda parte, les hemos tenido contra las cuerdas y ha sido una pena que entre unas cosas y otras, ya sabéis a lo que me refiero, pues no haya caído a nuestro lado.
Ara el Sabadell ja se centra en el partit de diumenge contra el Lleida Esportiu, que hi va caure per 0-1 al camp d'esports contra l'EGA.
I a la primera catalana, el Sabadell Nord allarga la seva dinàmica amb una dura derrota per 5-1 al camp del San Juan Atlético de Montcada, penúltim del grup. Els de Quico Díaz encara tenen pendent certificar la salvació.
Un fet que pot sorprendre perquè fa poques setmanes els arrequinats somiaven amb la tercera plaça. Amb tres derrotes seguides, els de Can Uriac, malgrat ser cinquens, tenen el descens a 6 punts. Amb 2-0 al descans, David López retallava distàncies a la represa, però el conjunt de Montcada va trigar 10 minuts en fer 3 gols més i fer així la maneta. El porter arlequinat Llorenç Granado Lluri ha passat aquest migdia per l'Hotel Suís.
Está claro que no podemos descuidar nada. Sabemos que cualquier fallo te llevará muy muy cerca del descenso, que hace un par de meses pues no lo mirábamos, por así decirlo, ¿no? Mirabas un poquito más la zona alta que no la zona baja. Y ahora pues no te puedes despistar ni un segundo. Ya sabes que perder un partido es meterte otra vez un poquito en el pozo.
Aquest diumenge els de Quico Díaz rebran a un altre rival de la part baixa, el Sant Cugat.
A la Lliga Nacional Juvenil, en canvi, el Mercantil va aconseguir allunyar-se un punt més del descens amb l'empat a 1 contra el Gironès Sàbat a la Raona Marinals.
Els blaugranes van avançar gràcies a un gol de Carlos Portero als 19 minuts de joc, però després de part d'una 3 ocasions clares, els gironins van empatar només 5 minuts després. Carlos López, tècnic mercantilista, admet la falta de gol del seu.
Som el quart equip menys golejat de la categoria i llavors és molt, jo crec que també hem de dir totes les virtuts que tenim, i llavors sí que és veritat que potser ens falta un pèl d'encert en partits com el de Palamós, com el de Tarragona, com el d'ahir, que ens farien aquesta diferència per estar a una zona del 7è-8è.
La jornada va resultar bona pel Mercantil, ja que la resta de resultats van fer que els graciencs s'allunyin a 9 punts del descens.
Marina García estarà al Mundial de Natació de Guangzhou el pròxim mes de juliol. La bracista de Natació Sabadell ha obtingut aquesta tarda el bitllet per la cita mundialista després d'imposar-se a la final dels 200 metres braça.
Ho ha fet amb claredat el Campionat d'Espanya Open, que se celebra a la piscina olímpica de Calllong, i complint tots els requisits demanats, que eren quedar entre les dues primeres a la final i nedar per sota de les marques mínimes a les rondes prèvies. García, que ja deia que es trobava en un gran moment de forma, s'ha mostrat molt satisfeta pel resultat. De la jornada d'avui també ha destacat la plata del també nedador del club Marc Sánchez als 200 estils, la classificació de Judit Ignacio per les finals del 100 papallon amb el millor temps i la mínima mundialista de Mireia Belmonte als 1.500 lliures, que a més, com Cata Corró, s'ha classificat per la final dels 200 estils. Demà Calllong, la penúltima jornada del Campionat d'Espanya Open de Natació.
Podi per Emma García al Campionat d'Espanya de Natació Artística celebrat a Valladolid. La nedadora sabadellenca ha estat tercera al solo lliure.
García va ser l'única representant del Natació Sabadell en categoria sènior per la baixa d'Ona Carbonell. La sabadellenca ha deixat de banda per uns dies la rutina mixta per fer de solista amb resultats excel·lents, tal com afirma la del club.
Estic molt contenta amb els resultats obtinguts. He pogut aconseguir tots els objectius que m'havia plantejat, tant a nivell de solo, que vaig aconseguir arribar a la gent i tenir una bona impressió, donar una bona imatge, i també a nivell de puntuació vaig aconseguir la puntuació més alta fins al moment, que vaig arribar als 80 punts, cosa que això no havíem aconseguit encara mai des del club.
Ara Emma García torna a centrar-se en la rutina mixta. La pròxima cita al calendari de la nedadora artística sabadellenca serà a finals de mes amb l'Open del Japó, que es nedarà a Tòquio.
No sortim de l'aigua perquè en waterpolo la selecció espanyola amb Sergi Cabanes a les seves files ha obtingut el bitllet per la superfinal de la Lliga Mundial.
I tot gràcies al tercer lloc aconseguit a l'Europa Cup amb el triomf sobre Itàlia per 7-9. Per al jugador del Natació Sabadell, aquesta Europa Cup és simplement una mostra més de l'evolució que la selecció està experimentant els últims mesos amb David Martín al seu capdavant.
Vam començar ja l'Eurocup de l'any passat, però si mires, per exemple, el partit que vam fer la final contra Croàcia, doncs vam perdre de 6, i aquest cop hem perdut de 3, o sigui, ja són com dius, són aquestes coses que connoten que la selecció està creixent, que la selecció està creient, i que de moment no sabem on està el límit.
El guanyador d'aquesta superfinal de la Lliga Mundial obtindria el passe automàtic als Jocs Olímpics. Per altra banda, en waterpolo femení, l'Astra al Pool, abans d'encarar la Final Four de l'Eurolliga, s'ha posat més líder de la Lliga Premat amb la victòria contra el Madrid Moscardó per 23-6 i aprofitant l'ensopegada del Sant Andreu a la piscina del Mataró.
I l'Eduard Gràcia va sobreposar-se a un desavantatge de 7 gols a la pista del Joventut Mataró per acabar obtenint un empat. El 35-35 final, però, deixa pràcticament sense opcions els vertiblancs de quedar entre els 5 millors de la Primera Nacional d'handbol.
El Gràcia, tot i remuntar un marcador molt advers, va tenir a les seves mans el triomf, ho explica el tècnic Gerard Gomis.
Ens vam arribar a posar un amunt, em sembla que és amb el, no sé si és amb el 28-29 o algo així, i bueno, tenim pilota per posar-nos un amunt, la fiquem, després pilota pel més dos, ens la roben i ens marquen, ens empaten i al final, bueno, ens vam acabar tenint l'última possessió, va quedar en res i un empat.
Ara l'equip busca millorar la puntuació de la temporada passada, ja que 106 a 4 punts del cinquè, amb només 6 per jugar-se, és molt difícil poder avançar precisament al conjunt del Maresme, que és qui ocupa aquest cinquè lloc.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 8 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, a les actualitzacions, com sempre, a l'instant, a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però mentrestant no marxeu perquè la programació continua. A les 8 arriba el Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.